ferroviari. A més, s'hi podrà accedir pels quatre costats i especificarà tot l'entorn. Les obres s'allargaran almenys 8 anys i superaran els 400 milions d'euros de pressupost. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, destaca els beneficis que portaran a la ciutat.
Una transformació complirà de vida tot aquest àmbit, que unirà per fi els barris pels quatre costats de l'estació, que guanyarà verd i espai per vianants i que s'omplirà de vida social, cultural i econòmica i que suposarà una millora indiscutible de la mobilitat d'una de les principals infraestructures ferroviàries i de transport públic de la ciutat.
Una perspectiva de futur que contrasta, però, amb una nova jornada de problemes a Rodalies. Dues avaries han tallat la circulació de la línia R2 Sud i han causat retards importants a l'R4. És divendres 16 de setembre de 2022 i tenim més titulars. Alerta Reus per un cas confirmat de febre del Nil, Sònia Kerr.
L'Ajuntament ha activat un pla de salut pública després de confirmar-se un cas positiu a la localitat i un altre de possible. L'alcalde Carles Pellicer ha interromput el ple justament per anunciar aquesta alerta.
Nova sacsejada del cas, Helena Jubany. El jutge demana que s'investigui una nova prova biològica.
Vol saber de qui és l'ADN d'una mostra vaginal del cos de la víctima. Ho ha explicat l'advocat de la família, Benet Salellas.
L'Institut Nacional de Toxicologia ha recuperat l'isop vaginal de l'Helena Jubany, que se li va practicar en el seu moment, i que han comunicat al jutjat que els mitjans tècnics de què es disposen en l'actualitat permetrien segurament obtenir més informació que la que es va obtenir l'any 2001.
Les entitats socials acusen el govern d'incomplir el conveni sobre pobresa energètica.
I avisen que no s'asseuran amb el Departament de Drets Socials si aquest no desplega accions concretes per posar fre a aquesta xacra. De moment, no assistiran a la reunió prevista per al novembre.
En cultura, els llibreters de Vell denuncien el desconeixement que tenen les administracions del seu sector.
Un fet que provoca greuges comparatius a l'hora de rebre ajuts. Avui arrenca a Barcelona la 71a Fira del Llibre Antic i Modern.
Pel que fa als esports, Jordi Cruyff passa a ser director esportiu del Barça, Eduard Cabré.
L'exjugador era fins ara director de l'àrea internacional i passa a ser ja oficialment director esportiu. La gestió en el mercat d'estiu ha acabat consolidant la seva figura en l'organigrama del club.
Fem també un cop d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Justament avui que Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat per pluges intenses tant al litoral central com al nord. Servei meteorològic, Jordi Toda, bon dia.
Hola, molt bon dia. Durant les immediates hores esperem que la meteorologia es compliqui força a Catalunya en forma de creixement de nublades en molts punts del país i també amb l'aparició de ruixats que faran acte de presència sobretot a l'interior del quadrant nord-est i el sector central del litoral i del prelitoral. Avançada la tarda també podrien afectar a altres punts del litoral i del prelitoral del nord de Tarragona. Atenció, que els ruixats podrien ser forts i fins i tot molt forts. Puntualment es podrien acumular més de 40 mil·límetres en 30 minuts. Sovint aniran acompanyats de tempesta i és probable que també de calamar-se o pedra. Aquests ruixats es mantindrien durant tota la tarda. De cara a demà al matí i de la matinada encara hi hauria la possibilitat de que algun d'aquests ruixats descarregués amb forta intensitat a punts del sector central del litoral. Demà, un dissabte moderadament inestable, encara amb força nubulositat del sector central del litoral i del prelitoral. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa, edició migdia.
L'estació de Sants de Barcelona multiplicarà per 2 la seva superfície dedicada a usos ferroviaris i estarà envoltada d'un entorn pacificat i molt verd. A més, s'hi podrà accedir pels 4 costats. Són unes obres que tenen un pressupost previst de 410 milions d'euros. S'han presentat aquest matí i s'allargaran, això sí, 8 o 9 anys. Preveuen també la construcció d'una nova coberta on s'ubicarien 14.000 metres quadrats de plaques fotovoltaiques. En té tots els detalls el Jordi Casino. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Marta. Doncs sí, presentació que han fet la ministra de Transports, Raquel Sánchez, i l'alcaldessa de Colau a la mateixa estació, en una carpa. Les obres que ja han començat seran llargues, com deies, duraran 8 o 9 anys, fins l'any 2030 o 2031 segurament, i preveuen ampliar els vestíbuls d'accés des de les places dels Països Catalans, on es mantindrà, per cert, un espai pels skaters, i també la plaça Joan Peiró, que passaran a ser unes àmplies zones verdes pacificades al trasllat de tot, del trànsit al costat mar, i la construcció d'una nova coberta, com deies, amb 14.000 metres quadrats de plaques fotovoltaiques. També equipaments, es construirà una ludoteca pel barri i espais de coworking. Escolteu Colau i Raquel Sánchez.
Una transformació complirà de vida tot aquest àmbit, que unirà per fi els barris pels quatre costats de l'estació, que guanyarà verd i espai per vianants i que s'omplirà de vida social, cultural i econòmica.
La nova planta i la magnífica coberta que hem vist donarà ombra a l'estació i a la plaça i serà realment un espai únic. I, per tant, és una reforma que no només respon a les necessitats ferroviàries, sinó que és una transformació molt més profunda.
A nivell ferroviari, les obres permetran ampliar l'espai de les andanes, les sales dedicades a Rodalies i també als AVE, i es construirà un nou vestíbul d'accés a la xarxa del metro. Quan les obres estiguin acabades, l'estació podrà donar servei a 58 milions de passatgers cada any, 11 milions més dels que va assolir l'any 2019. L'aparcament de cotxes i les parades de taxis passaran a estar soterrades i no en superfície.
L'anunci ha coincidit avui amb una nova jornada de problemes a Rodalies que contrasta amb la magnificència d'aquestes obres que s'han presentat. La variant una catenària entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú ha afectat la circulació de la línia R2 Sud, dels trens regionals al Corredor Sud, i tampoc no s'ha pogut reparar fins al migdia. Això s'hi ha sumat una altra variant, en aquest cas en el sistema de senyalització entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia, que ha causat retards a l'R4 durant bona part del matí. Dues incidències que han portat la ministra a demanar disculpes als usuaris. Això s'hi ha reiterat l'aposta del govern espanyol per revertir la situació, oi, Jordi?
Disculpes que han anat acompanyades d'una estirada d'orelles. Els que aprofiten, ha dit, en clara referència al govern català, algunes incidències per fer-ne un ús partidista i també per reiterar que el pla de Rodalies ja en marxa permetrà aconseguir una xarxa molt més eficient.
Hem de fer un esforç d'explicar que el pla de Rodalies s'està complint, que tenim un pla de Rodalies amb unes inversions de 6.300 milions d'euros fins al 2030, que s'han executat moltes d'aquestes inversions, que les expliquem, que s'estan duent a terme, i per altra banda, doncs, bueno, demanar disculpes, i que això no justifica, doncs, que, bueno, doncs, tinguem que treballar de valent perquè no es produeixin aquestes incidències.
Acte de Raquel Sánchez a Sants, que per cert han aprofitat alguns representants, una desena del sindicat de llogateres, per interrompre la ministra, tot reclamant que el govern espanyol reguli els lloguers de manera urgent. Primer dins de la carpa i sobretot després ja a l'exterior, la ministra no ha tingut cap inconvenient en reunir-se amb dues representants del sindicat, amb les que ha estat parlant una bona estona i de les que ha escoltat les seves queixes.
Gràcies, Jordi. No deixem encara de parlar de trens, en concret de Rodalies, perquè a partir de demà mateix comencen 3 mesos d'alteracions a causa d'unes altres obres, en aquest cas les de la nova estació de la Sagrera. Els afectats seran els usuaris de l'R1, l'R2 Nord i l'R11. Són el 20% dels passatgers que suporta aquesta xarxa en un dia normal i que veuran com durant el cap de setmana no circulen combois entre les estacions de Passeig de Gràcia i Montcada i Reixac. A partir de dilluns començaran i finalitzaran el seu recorregut els trens a Sant Andreu Comtal. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. Per pal·liar les afectacions, hi haurà un servei de bus complementari cada 15 minuts a la mateixa estació de Sant Andreu Comtal, que funcionarà entre les 6 del matí i les 10 del vespre i que transportarà els usuaris fins a la Sagrera Meridiana. Des de l'Associació per la Promoció del Transport Públic demanen que les obres que s'executin serveixin per millorar realment els serveis dels usuaris i no vagin només encaminades a lluir millor la xarxa de transport. Ho diu el seu president, Adrià Ramírez.
Centrem les obres en les millores reals dels usuaris. Tenim massa tendència en aquest país a fer obres per exemple, soterrar una línia, que soterrar una línia és positiu pels veïns d'aquell barri on passa, però pels viatgers no aporta res soterrar una línia, i això llavors es diu que això són obres de millora del transport públic, no? Això són obres de millora de la ciutat per on passa. Ara hem començat per el que lluïa més, el que es veia més, i no per el que realment farà funcionar millor.
Durant els pròxims 3 mesos, els treballs es concentraran en enllestir els 4,3 quilòmetres de vies noves que passaran per la nova estació de la Sagrera, la meitat de les quals aniran soterrades.
Notícies en xarxa.
Alerta a Reus per un cas de febre del Nil. L'Ajuntament ha activat un pla de salut pública després de confirmar-se un cas positiu a la localitat i un altre de possible. L'alcalde Carles Pellicer fins i tot ha interromput el ple per anunciar aquesta alerta. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
Els afectats són una parella, un home de 90 anys i una dona de 85, els quals van ingressar a l'Hospital Sant Joan de Reus el 31 d'agost amb un quadre neurològic. L'Ajuntament explica que el cas de l'home està confirmat, mentre que la dona, per ara, és un cas probable. Carles Pellicer és l'alcalde de Reus.
La parella continua ingressada i en evolució favorable, afortunadament, segons ens informa el Departament de Salut. Els casos ja s'han posat en coneixement del Centre Coordinador d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat I en primer lloc vull donar un missatge de tranquil·litat i de transparència sobre la situació que els estic explicant. Dir-los també que no hi ha motiu d'alarma, hi ha motius per estar alerta.
Conjuntament amb Salut, l'Ajuntament de Reus ja ha activat un pla d'informació, vigilància, prevenció i tractament per si es detectessin nous casos.
Anem ara fins a Sabadell, perquè hi ha un nou gir en el cas Jubany. El jutge ha demanat que s'investigui una nova prova biològica extreta del cos de la víctima. Aquest matí han comparegut davant del jutge dos testimonis més. Ràdio Sabadell, Pau Duran.
El jutge del cas Jubany ha demanat que s'investigui una nova prova biològica. Vol saber de qui és l'ADN d'una mostra vaginal del cos de l'Helena, tal com explica l'advocat de la seva família, Benet Salelles.
L'Institut Nacional de Toxicologia ha recuperat l'isop vaginal de l'Helena Jubany, que se li va practicar en el seu moment, i que han comunicat al jutjat que els mitjans tècnics de què es disposa en l'actualitat permetrien segurament obtenir més informació que la que es va obtenir l'any 2001. De manera que el jutjat el passat dia 13 va dictar una resolució ordenant a toxicologia a fer un reexamen d'aquest isop vaginal a la recerca de mostres genètiques.
En cas que la mostra es pugui determinar i no sigui de l'investigat actual, Xavi Jiménez, l'advocat demanarà que es compari amb el primer investigat que constava anteriorment al sumari. Aquest matí també han declarat un testimoni que ha desmuntat la coartada de Jiménez per la nit de la desaparició de la víctima. L'altre declarant, el president de la secció Natura de la UES, ha dit que no recorda res.
Passen 11 minuts de les dues. Stop Bales de Goma i Irídia demanen al Parlament la prohibició de bales de foam perquè, diuen, són igual de lesives que les de goma, no són precises i la seva traçabilitat tampoc no està garantida. Volen, a més, el compromís que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil tampoc no puguin disparar bales de goma a Catalunya, on estan prohibides des del 2013. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Esther Quintana, que va perdre un ull fa 10 anys per una bala de goma disparada pels Mossos en una manifestació a Barcelona, és ara la presidenta d'Irídia i ha comparegut al Parlament per explicar que les bales de foam són igualment lesives i potencialment mortals i per això demanen prohibir-les.
Cal una prohibició de les bales de foam. Els seus impactes han provocat lesions iguals de greus que les bales de goma i són potencialment letals. No són armes precises i la seva traçabilitat no està garantida. Es va anunciar que es col·locarien càmeres d'imatge i so a les llançadores de foam. Però la setmana passada, un càrrec del cos de Mossos d'Esquadra en aquesta mateixa comissió va reconèixer les dificultats tecnològiques que això implica.
Des del 2019 hi ha 6 ferits a Catalunya per foam. Irídia també reclamarà el dia 28 al Congrés de Diputats la prohibició de bales de goma. El govern espanyol n'ha comprat 60.000 aquesta setmana.
Us ho destacàvem en titulars. Les entitats socials no s'asseuran amb el govern català si aquest no desplega accions concretes per posar fre a la pobresa energètica. La taula del tercer sector i l'Aliança contra la pobresa energètica han avisat avui a l'executiu i especialment al Departament de Drets Socials que no assistiran a la reunió prevista el novembre vinent si no hi ha avenços. Anna Ruiz, bon dia.
Bon dia, Marta. Tots dos col·lectius es pregunten a què espera el govern per desplegar totes les mesures incloses al conveni signat ara fa un any i mig amb Endesa i reclamen la condonació del deute contret per les famílies que no han pogut pagar el rebut de la llum durant el 2021. Tant la taula del tercer sector com l'Aliança contra la Pobresa Energètica calculen que aquest deute superarà els 12 milions de l'any anterior, del 2020. Si no hi ha canvis, avisa la portaveu de l'Aliança, Maria Campuzano, no hi haurà reunió.
Davant d'aquest panorama, les entitats socials, la taula tercer sector, l'Aliança contra la Pobresa Energètica, hem acordat que no participarem a la propera reunió del grup de treball d'entitats i administracions si no hi ha avenços significatius en aquests compromisos incomplerts. Si a la propera reunió, que s'ha convocat el mes de novembre, no tenim garanties de que hi haurà avenços palpables, no hi participarem.
Campuzano ha assegurat que el govern català s'havia compromès a saldar el deute de les famílies durant el 2021 abans de les vacances d'estiu. Durant els anys 2015-2020, 36.000 famílies no van poder pagar la llum. La situació pot empitjorar ara, a les portes d'una recessió econòmica i enmig de la crisi energètica per culpa de la guerra. Les entitats socials volen estendre el conveni signat amb el govern català i Endesa a la resta de les companyies subministradores.
La xarxa de comunicació local. Un bon casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar.
Una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa't a caixabank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
L'associació Stop Macroparc Eòlic Marí de la Costa Brava Nord s'ha concentrat aquest migdia. Ho han fet davant la Societat Unió Fraternal de Roses per mostrar el rebuig a la construcció d'un macroparc eòlic marí a la Costa Brava. També han protestat per la jornada informativa que han muntat els promotors del projecte Parc Tramuntana. En Bordat Televisió, Juan Mabuín.
L'associació Stop Macroparc Eòlic Marí de la Costa Brava Nord ha dut a terme aquest migdia davant de la Societat Unió Fraternal de Roses una concentració que s'hi ha organitzat per mostrar el rebuig a la construcció d'un macroparc eòlic marí a la Costa Brava i contra la jornada informativa que han muntat els promotors del projecte Parc Tramuntana, com ens explica el vicepresident de l'associació, Jordi Puntjoan.
Seguirem treballant per al territori fent xerrades per explicar quines són els impactes tant del projecte com de les infraestructures associades al projecte, que potser són més preocupants que el projecte en si mateix. Per tant, això és el que tindrà un impacte negatiu en el medi natural del nostre entorn, del mar, sobretot del fons del mar, però també, evidentment, doncs, l'impacte paisatgístic, l'impacte del turisme, de sorolls, de vibracions, d'ones electromagnètiques, etc., que poden repercutir un projecte que és gegantí.
A la manifestació també s'hi han sumat dos regidors de Roses, l'alcalde occidental i membres de la plataforma IAEDEN Salvem l'Empordà.
L'alcalde de Montgai, coordinador del grup Eines per al Repoblament Rural, Jaume Gilabert, llança un crit d'alarma. Assegura que hi ha municipis petits que moriran, malgrat l'Estatut dels Municipis Rurals, que treballa la Generalitat amb ajuntaments, entitats municipalistes i juristes. Ho ha alertat avui des de la xarxa. Edgar Sapinya.
El Batlle ha denunciat que encara hi ha municipis on no poden sintonitzar la televisió pública ni tenen fibra òptica per connectar-se a internet. L'objectiu de la norma de la Generalitat precisament ha de servir per garantir els serveis bàsics i evitar el despoblament, però el Batlle no les té totes. A l'octubre el govern els ha de donar un esborrany de la llei amb la qual plantejaran millores perquè després, al gener, com els han dit, el Parlament discuteixi la norma, la millori encara més i s'aprovi. És qüestió de supervivència, assegura Gilabert.
Estem esperançats, som optimistes, però també una certa prudència, perquè fins que no tinguem l'esborrany d'aquest estatut, que ens han dit que serà a l'octubre, ja tindrem un document base per treballar entre tots plegats, no podrem veure l'abast. És un document per nosaltres vital, és un document de supervivència. Sense aquesta llei que ens protegeixi i que discrimini els municipis en funció de la seva població i de les seves problemàtiques, és a dir, el que no es pot fer és legislar però tothom per igual.
A Catalunya, gairebé 2 de cada 3 municipis tenen una població inferior als 2.000 habitants. 1 de cada 3 n'hi arriben als 500.
L'Ajuntament de Tarragona diu sí a l'arribada de creuers sempre que siguin sostenibles. El plenari ha rebutjat una moció de la CUP on demanava que els ciutadans decideixin si volen o no acollir el tipus de turisme que generen aquestes embarcacions. La proposta ha rebut la negativa dels socis de govern d'Esquerra. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
La proposta elaborada per Stop Creuers Tarragona ha arribat al ple municipal a través de la CUP, però només ha rebut el suport d'en Comú Podem. La consellera cupaire Eva Miguel ha demanat que s'obri un procés de participació perquè els tarragonins decideixen si volen acollir turisme de creuers.
Perquè és una forma de turisme de masses encara més virulent i insostenible que d'altres models que ja suporta el sud de Catalunya, que tendeix de forma accelerada a convertir Tarragona en una altra portaventura en perjudici dels seus habitants.
L'alcalde Pau Ricomà diu que els creuers són una oportunitat per la ciutat si aporten un creixement turístic sostenible.
Però ens importa moltíssim que cada dia la gent pugui pujar la persiana, que la gent pugui tenir feina, i això de veritat és que ho vius d'una manera especial, com mena de pressió especial, perquè al final el que vols que la ciutat tiri endavant.
El plenari s'ha celebrat de manera extraordinària fora de l'Ajuntament. Les goteres a la sala de plens provocades per les últimes tempestes han obligat a traslladar la sessió al Palau de Congressos.
A Lleida, la Paeria ha celebrat una junta extraordinària per anunciar el calendari del futur alberg municipal. Amb la licitació de les obres d'enderrocament de les Sitges i la posterior construcció, el pressupost total arriba gairebé als 5,5 milions d'euros. UAU, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Aquest ha estat l'últim pas realitzat per l'equip de govern de la Paeria per donar llum verda definitiva al projecte de l'alberg al barri de Pardinyes. Ho ha anunciat la tinent d'alcalde Jordina Freixenet, que ha volgut reafirmar l'aposta per aquest, diu, projecte de ciutat, tot i assumir les dificultats que han tingut per aconseguir-ho.
És cert que no sempre ens hem sabut explicar amb prou claredat. És cert que en alguns moments hi ha hagut la sensació, en determinats barris, que no hem pogut traslladar amb encert i rigor quins eren els passos, però avui creiem que hem respectat legítimament els interessos de tothom, però sobretot els interessos de tota la ciutadania de Lleida.
D'aquesta forma, amb el calendari establert pel consistori, es preveu que aquest dispositiu arribi a estar operatiu de cara a finals del pròxim mes d'agost.
I és moment d'obrir pàgina cultural. Avui ho fem amb els llibreters de Vell, que denuncien el desconeixement que tenen les administracions pel que fa al seu sector. És un fet que provoca greuges comparatius a l'hora de rebre ajut, segons denuncien. Avui justament arrenca a Barcelona la 71a Fira del Llibre Antic i Modern, que ha comptat amb el pregó de la lingüista Carme Junyent. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Fins al 2 d'octubre, 28 paradistes ocupen el Passeig de Gràcia entre la plaça de Catalunya i el carrer de Consell de Cent. Amb entre 2.000 i 4.000 llibres per parada, els curiosos i aficionats hi poden trobar des d'exemplars publicats a principis del segle XVI fins a llibres de segona mà de la nostra època. El president del Gremi de Llibreters de Vell, Marçal Font, ha destacat la vitalitat del sector, tot i la manca d'ajuts de l'administració.
Quan fas el contrast amb altres activitats culturals o patrimonials de la ciutat o de la o del país, sí que pensem o comencem a sentir, i això és una opinió personal, un sentiment personal, una mica de greuge comparatiu. Això és així.
L'encarregada d'inaugurar la fira ha estat la lingüista Carme Junyent. En el seu pregó ha lloat la tasca imprescindible dels llibreters de Vell a l'hora de preservar la cultura.
I Tarragona ja està immersa de ple en les festes de Santa Tecla. Avui s'hi viurà l'esperada estrena del Ball de Titans. Recuperat pel Gremi de Marejans, el ball és una realitat després d'una exhaustiva recerca històrica i s'estrena en el marc de la programació de festes. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
La dansa té com a antecedent el joc del drap i representa elements de la mitologia grega. Històricament, el cos de ball estava format per 100 persones, però enguany només es compta amb 20 dansaires. Aquests s'enllacen entre ells amb una mena de teles de roba amb les quals formen diferents figures. Ja fa 10 anys que el gremi va intentar tirar endavant el retorn del ball, però la crisi econòmica ho va impedir. Francesc Sarijol, secretari del Gremi de Marejans, ha assegurat que han utilitzat aquest temps per dur a terme una exhaustiva recerca històrica. Actualment no hi ha cap altre ball de titans a Catalunya, per tant, el de Tarragona serà l'únic del territori.
Em sap que era un ball molt multitudinari, molt elegant, que anaven més de 100 persones, no serem 100 persones perquè avui en dia seria impossible al seguici actual ni trobar 100 persones compromeses, i que era un ball que cobria totes les desfilades, quan venien reis, arcabisbes i autoritats, etc.
La presentació oficial serà aquest divendres a 6:45 de la tarda a la Pèrgola del Serrallo.
I arriba el moment de fer un cop d'ull a la informació esportiva. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Jordi Cruyff passa a ser director esportiu del Barça. L'exjugador era, fins ara, director de l'àrea internacional i passa a ser oficialment ja director esportiu. La gestió en el mercat d'estiu ha acabat consolidant la seva figura en l'organigrama del club. A tot això, el Barça de Xavi Hernández pensa ja en el partit de demà davant l'Elx després de la desfeta a la Champions. Xavi Hernández, el tècnic, ha parlat fa uns minuts de la renovació de Gavi.
Bé, molt content, home, és una gran notícia, no? És la notícia més important, doncs, de tota la setmana, no? És un jugador de present, de futur, és líder a pesar de l'edat que té, té un caràcter espectacular, li posa una passió tremenda. Bé, jo sempre dic que és un cor amb potes, no? És brutal el que dona l'equip, la intensitat, com juga. Bé, un futbolista capaç de jugar el que vulguis. Si vas endavant, serveix, si vas endarrere, serveix, si vas cap a la dreta, serveix, cap a l'esquerra, també. Doncs és espectacular.
I un cop desbloquejada la situació arbitral al futbol femení, comença la Lliga aquest cap de setmana i avui, al Next Matí de la xarxa, hem parlat amb l'àrbitre internacional Ainara Acevedo.
Si volen disponibilitat total i volen que estem preparats al màxim, necessitem un contracte laboral perquè necessitem deixar la nostra feina. En el meu cas, per exemple, jo vaig estudiar per semestre d'educació primària, m'he dedicat durant un temps de semestre i actualment soc policia local. En aquests moments, després de la col·laboració de la Federació Espanyola i del CSD, en aquests moments l'assistent sí que arriba al mínim interprofessional i per això tot l'equip, que som un equip, hem acceptat l'oferta, diguem.
En futbol femení, el Barça debuta aquest dissabte a l'estadi Johan Cruyff contra el Granadilla de Tenerife, un Barça que ha comunicat avui mateix dues baixes més per lesió de cara a aquest partit. Claudia Pina i Salma Parayuelo es perdran aquest duel i ja diumenge serà el torn per Levante Les Planes, que tancarà la jornada al camp del Betis. I en bàsquet, el Baxi Manresa afronta avui un nou compromís amistós abans de la disputa de la Lliga Catalana ACB. Serà un quart de nou del vespre a Lleida, Ahir els dels Baixes s'enfrontaran al Baskonia en un partit que es podrà veure en directe a Xala. Des de Ràdio Sallent informa Pol Rodríguez.
El Baxi Manresa afronta aquest vespre el cinquè amistós de pretemporada. Ho farà a partir d'un quart de nou del vespre i en directe per la plataforma Xala a Balaguer contra el Baskonia. Serà al pavelló 1 d'octubre amb entrada gratuïta per tots els assistents. Recordem, els manresans arriben al partit després d'encaixar dimecres la primera derrota de la pretemporada en el partit de presentació davant el públic contra el Partizan de Belgrat, el Nou Congost. Els manresans poden recuperar per avui l'aler argentí Juanpi Baulet, que va aterrar a principis de setmana a Manresa després de guanyar la Copa Amèrica amb l'Argentina. Guillem Jou continua el procés de recuperació de la seva lesió al tendó d'Aquiles i el pivot Marcus Lee és dubte per molèsties a l'esquena. És el darrer partit dels manresans abans d'afrontar el primer compromís oficial, la Lliga Catalana, amb les semifinals el proper dimarts contra el Joventut de Badalona a Tarragona, una competició en el que els manresans defensen el títol després de guanyar el Barça l'any passat al Nou Congost.
I també en bàsquet, la selecció espanyola juga avui el passi a la final de l'Eurobàsquet que juga a Geòrgia. A partir de 8:45 de la nit, l'equip que dirigeix Sergio Scariolo s'enfrontarà a Alemanya. I en vol els dos equips catalans de la Lliga a Sobal tenen avui cita. El Barça rep a partir de 8:00 l'Osca, mentre que el Freiking Granollers visita el Logroño a partir de 9:45. I Marta Bach, la que ha estat capitana del Club Natació Mataró de Waterpolo els darrers anys, ha assegurat que deixa la pràctica esportiva. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
Salut capilar. Els canvis d'estació, entre d'altres factors, poden afectar la crescuda o caiguda del cabell. Per aquest motiu, és important tenir cura de certs hàbits per a prevenir-la. El cabell segueix cicles de 3 fases: la de creixement, que més duració, més longitud del cabell; la de transició, on es para l'activitat cel·lular i sol durar entre 3 i 6 setmanes; i la de repòs, on s'expulsa el pèl però es queda l'arrel per tornar a començar el cicle, que es repetirà unes 20 vegades al llarg de la vida. Aproximadament, el 85% del cabell es troba en la primera fase, la de creixement, l'1% en la de transició i un 14% a la de repòs. Per tant, per mantenir una bona salut capilar, l'objectiu serà mantenir el màxim possible la fase de creixement i reduir la de repòs, perquè com més cabells es trobin en aquesta última fase, més risc hi haurà de patir alopècia. Hi ha factors que poden empitjorar la salut capilar i promoure la pèrdua de cabell, ja sigui de densitat o de número total: les dietes restrictives, l'embaràs o la menopausa, patir algunes patologies com alteracions de la tiroides o digestives, alguns medicaments, l'alcohol o el tabac, l'estrès, els pentinats o tractaments agressius pel cabell en són alguns exemples. Si el cabell perd salut, pot ser que es manifesti amb alguns símptomes. Pots trobar més cabells a la dutxa o al coixí, notar picor o molèstia al cuir cabellut o tenir excés de caspa o grassa. Si la densitat o la quantitat de cabell també ha disminuït, pot seguir una alimentació saludable enfocada a la nutrició capilar. Cal aportar aliments rics en aminoàcids com la cisteïna o la lisina, els ous, el pollastre, el bacallà, la soja, el formatge curat, les llenties, l'all, la ceba o el sèsam en són alguns exemples. A més, és important assegurar nivells suficients de ferro i vitamina D i incrementar les fonts de zinc, biotina i antioxidants, en especial el seleni. Les pipes de carbassa, els fruits secs, els llegums, els ous, la xocolata negra, les nous de Brasil, màxim un grapat a matancada setmanal, l'alvocat, les maduixes o els fruits del bosc són alguns dels aliments beneficiosos pel teu cabell. Si notes que amb el canvi d'estació perds més cabell de l'habitual, evita els factors de risc i incrementa el consum d'aquells aliments que t'aportin salut capilar.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
L'estació de Sants de Barcelona afronta una transformació radical que multiplicarà per dos la superfície destinada a ús ferroviari. A més, s'hi podrà accedir pels quatre costats i especificarà tot l'entorn. Les obres s'allargaran almenys 8 anys i superaran els 400 milions d'euros. L'alcaldessa de Colau destaca els beneficis que portaran a la ciutat.
Una transformació complirà de vida tot aquest àmbit, que unirà per fi els barris pels quatre costats de l'estació, que guanyarà verd i espai per vianants i que s'omplirà de vida social, cultural i econòmica, i que suposarà una millora indiscutible de la mobilitat d'una de les principals infraestructures ferroviàries i de transport públic de la ciutat.
Una perspectiva a 8 anys vista que contrasta amb una nova jornada de problemes a Rodalies. Dues avaries han tallat la circulació de la línia R2 Sud i han causat retards importants a l'R4. És divendres 16 de setembre de 2022 i tenim més titulars. Alerta Reus per un cas de febre del Nil. Sònia Kerr.
L'Ajuntament ha activat un pla de salut pública després de confirmar-se un cas positiu a la localitat i un altre de possible. L'alcalde Carles Pellicer ha interromput el ple precisament per anunciar aquesta alerta.
Nova sacsejada al cas Helena Jubany. El jutge de demana que s'investigui una nova prova biològica.
Vol saber de qui és l'ADN d'una mostra vaginal del cos de la víctima. Ho ha explicat l'advocat de la família, Benet Salellas.
L'Institut Nacional de Toxicologia ha recuperat l'isop vaginal de l'Helena Jubany, que se li va practicar en el seu moment, i que han comunicat al jutjat que els mitjans tècnics de què es disposa en l'actualitat permetrien segurament obtenir més informació que la que es va obtenir l'any 2001.
Les entitats socials acusen el govern d'incomplir el conveni sobre pobresa energètica.
I avisen que no s'asseuran amb el Departament de Drets Socials si aquest no desplega accions concretes per posar fre a aquesta xacra. De moment no assistiran a la reunió prevista per al novembre si no hi ha avenços.
En cultura, els llibreters d'Avell denuncien el desconeixement que tenen les administracions del seu sector.
Un fet que provoca greuges comparatius a l'hora de rebre ajuts. Avui arrenca a Barcelona la 71a Fira del Llibre Antic i Modern.
Pel que fa als esports, Jordi Cruyff passa a ser director esportiu del Barça. Eduard Cabré.
L'exjugador era fins ara director de l'àrea internacional i passa a ser ja oficialment director esportiu. La gestió en el mercat d'estiu ha acabat consolidant la seva figura en l'organigrama del club.
I fem un cop d'ull també al temps que ens espera les properes hores, també de cara al cap de setmana, justament avui que Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat per pluges intenses tant al litoral central com al nord. Des del Servei Meteorològic de Catalunya saludem el Jordi Toda, bon dia.
Hola, molt bon dia. Durant les immediates hores esperem que la meteorologia es compliqui força a Catalunya en forma de creixement de nuvolades a molts punts del país i també amb l'aparició de ruixats que faran acte de presència sobretot a l'interior del quadrant nord-est i el sector central del litoral i del prelitoral. Avançada la tarda també podrien afectar a altres punts del litoral i del prelitoral del nord de Tarragona. Atenció, que els ruixats podrien ser forts i fins i tot molt forts. Puntualment es podrien acumular més de 40 mil·límetres en 30 minuts. Sovint aniran acompanyats de tempesta i és probable que també de calamarsa o pedra. Aquests ruixats es mantindrien durant tota la tarda. De cara a demà al matí i de la matinada encara hi hauria la possibilitat de que algun d'aquests ruixats descarregués amb forta intensitat a punts del sector central del litoral. Demà, un dissabte moderadament inestable, encara amb força nuvolositat del sector central del litoral i del prelitoral. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
L'estació de Sants de Barcelona multiplicarà per dos la seva superfície dedicada a usos ferroviaris i estarà envoltada d'un entorn pacificat i molt verd. A més, s'hi podrà accedir pels quatre costats. Això serà, però, d'aquí a 8 o 9 anys. Avui s'han presentat les obres d'aquest projecte, que costaran 410 milions d'euros. Es preveu també la construcció d'una nova coberta on s'ubicaran 14.000 metres quadrats de plaques fotovoltaiques. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Presentació que han fet la ministra de Transports, Raquel Sánchez, i l'alcaldessa de Colau a la mateixa estació. Les obres que ja han començat, com deies, seran llargues, duraran 8 o 9 anys i preveuen ampliar els vestíbuls d'accés des de les places dels Països Catalans, on es mantindrà, per cert, un espai pels skaters i també Joan Peiró, que passaran a ser unes àmplies zones verdes pacificades. El trasllat també de tot el trànsit al costat mar i la construcció d'una nova coberta amb plaques fotovoltaiques, també un equipament, una ludoteca pel bar, barri i espais de coworking. Escolteu Colau i Sánchez.
Una transformació complirà de vida tot aquest àmbit, que unirà per fi els barris pels quatre costats de l'estació, que guanyarà verd i espai per vianants i que s'omplirà de vida social, cultural i econòmica.
La nova planta i la magnífica coberta que hem vist donarà ombra a l'estació i a la plaça i serà realment un espai únic. I per tant, és una reforma que no només respon a les necessitats ferroviàries, sinó que és una transformació molt més profunda.
A nivell ferroviari, les obres permetran ampliar l'espai de les andanes, les sales dedicades a Rodalies i els AVE, i es construirà un nou vestíbul d'accés a la xarxa del metro. Quan les obres estiguin acabades, l'estació podrà donar servei a 58 milions de passatgers cada any, 11 milions més dels que va assolir abans de la pandèmia l'any 2019. L'aparcament de cotxes i les parades de taxis passaran a estar soterrades i no en superfície.
L'anunci d'aquestes obres ha coincidit amb una nova jornada de problemes a Rodalies. De fet, hi contrasta força. Una avaria en una catenària entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú ha afectat la circulació de la línia R2 Sud i també la dels trens regionals al Corredor Sud. No s'ha pogut reparar fins al migdia i ha generat posteriors retards a la circulació de trens. Això s'hi ha sumat una altra avaria, en aquest cas en el sistema de senyalització entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia, que ha causat retards de més de 45 minuts a l'R4 durant bona part del matí. Dues incidències que, de fet, han portat la ministra a demanar disculpes als usuaris, oi, Jordi?
Així és, disculpes que han anat acompanyades d'una estirada d'orelles. Per cert, els que aprofiten, ha dit en clara referència al govern català, algunes incidències per fer-ne un ús partidista i també per reiterar que el pla de Rodalies ja en marxa permetrà aconseguir una xarxa molt més eficient.
Hem de fer un esforç d'explicar que el pla de Rodalies s'està complint, que tenim un pla de Rodalies amb unes inversions de 6.300 milions d'euros fins al 2030, que s'han executat moltes d'aquestes inversions, que les expliquem, que s'estan duent a terme, i per altra banda, doncs, bueno, demanar disculpes i que això no justifica, doncs, que, bueno, doncs, tinguem que treballar de valent perquè no es produeixin aquestes incidències.
Acte de Raquel Sánchez a l'estació de Sants, que han aprofitat per ser alguns representants una desena del sindicat de llogateres per interrompre la ministra, tot reclamant que el govern espanyol reguli els lloguers de manera urgent, primer dins de la carpa i sobretot després ja a l'exterior. La ministra Raquel Sánchez no ha tingut cap inconvenient en reunir-se amb dues representants amb les que ha estat parlant una bona estona i de les que ha escoltat també les seves queixes.
Gràcies, Jordi. Doncs no deixem el trànsit ferroviari, ja que demà mateix comencen 3 mesos d'alteracions a Rodalies per unes altres obres, en aquest cas les de la nova estació de la Sagrera. Els afectats seran els usuaris de l'R1, l'R2 Nord i l'R11. Són, de fet, el 20% dels passatgers que suporta aquesta xarxa en un dia normal i que veuran com durant el cap de setmana no circulen combois entre les estacions de Passeig de Gràcia i Montcada i Reixac. I a partir de dilluns, atenció, perquè els trens començaran i finalitzaran el seu recorregut a Sant Andreu Comtal. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. Per pal·liar les afectacions hi haurà un servei de bus complementari cada 15 minuts a la mateixa estació de Sant Andreu Comtal, que funcionarà entre les 6 del matí i les 10 del vespre i que transportarà els usuaris fins a la Sagrera Meridiana. Des de l'Associació per la Promoció del Transport Públic demanen que les obres que s'executin serveixin per millorar realment els serveis dels usuaris i no vagin només encaminades a lluir millor la xarxa de transport. Ho diu el seu president, Adrià Ramírez.
Centrem les obres en les millores reals dels usuaris. Tenim massa tendència en aquest país a fer obres per exemple, soterrar una línia, que soterrar una línia és positiu pels veïns d'aquell barri on passa, però pels viatgers no aporta res soterrar una línia i això llavors es diu que això són obres de millora del transport públic. No? Això són obres de millora de la ciutat per on passa. Ara hem començat per el que lluïa més, el que es veia més, i no per el que realment farà funcionar millor.
Durant els pròxims 3 mesos, els treballs es concentraran en enllestir els 4,3 quilòmetres de vies noves que passaran per la nova estació de la Sagrera, la meitat de les quals aniran soterrades.
Notícies en xarxa.
Alerta a Reus per un cas de febre del Nil. L'Ajuntament ha activat un pla de salut pública després de confirmar-se un cas positiu a la localitat i un altre de possible. Està en estudi ara mateix. L'alcalde Carles Pellicer, de fet, ha interromput fins i tot el ple per anunciar aquesta alerta. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
Els afectats són una parella, un home de 90 anys i una dona de 85, els quals van ingressar a l'Hospital Sant Joan de Reus el 31 d'agost amb un quadre neurològic. L'Ajuntament explica que el cas de l'home està confirmat, mentre que la dona, per ara, és un cas probable. Carles Pellicer és l'alcalde de Reus.
La parella continua ingressada i en evolució favorable, afortunadament, segons ens informa el Departament de Salut. Els casos ja s'han posat en coneixement del Centre Coordinador d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat. I, en primer lloc, vull donar un missatge de tranquil·litat i de transparència sobre la situació que els estic explicant. Dir-los també que no hi ha motiu d'alarma, hi ha motius per estar alerta.
Conjuntament amb Salut, l'Ajuntament de Reus ja ha activat un pla d'informació, vigilància, prevenció i tractament per si es detectessin nous casos.
I anem ara fins a Sabadell perquè hi ha un nou gir en el cas d'Helena Jubany. El jutge ha demanat que s'investigui una nova prova biològica extreta del cos de la víctima. Aquest matí ha comparegut davant del jutge dos testimonis més i un d'ells ha desmuntat el testimoni d'un dels acusats, d'un dels investigats ara mateix. Ràdio Sabadell, Pau Duran.
El jutge del cas Jubany ha demanat que s'investigui una nova prova biològica. Vol saber de qui és l'ADN d'una mostra vaginal del cos de l'Helena, tal com explica l'advocat de la seva família, Benet Salelles.
L'Institut Nacional de Toxicologia ha recuperat l'isop vaginal de l'Helena Jubany, que se li va practicar en el seu moment, i que han comunicat al jutjat que els mitjans tècnics de què es disposen en l'actualitat permetrien segurament obtenir més informació que la que es va obtenir l'any 2001. De manera que el jutjat, el passat dia 13, va dictar una resolució ordenant a Toxicologia a fer un reexamen d'aquest isop vaginal a la recerca de mostres genètiques.
En cas que la mostra es pugui determinar i no sigui de l'investigat actual, Xavi Jiménez, l'advocat demanarà que es compari amb el primer investigat que constava anteriorment al sumari. Aquest matí també han declarat un testimoni que ha desmuntat la coartada de Jiménez per la nit de la desaparició de la víctima. L'altre declarant, el president de la secció Natura de la UES, ha dit que no recorda res.
Stop bales de goma i Irídia demanen al Parlament la prohibició de bales de foam perquè, diuen, són igual de lesives que les de goma, no són precises i la seva traçabilitat no està garantida. Volen, a més, el compromís que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil tampoc no puguin disparar bales de goma a Catalunya, on estan prohibides des del 2013. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Esther Quintana, que va perdre un ull fa 10 anys per una bala de goma disparada pels Mossos en una manifestació a Barcelona, és ara la presidenta d'Irídia i ha comparegut al Parlament per explicar que les bales de foam són igualment lesives i potencialment mortals i per això demanen prohibir-les.
Cal una prohibició de les bales de foam. Els seus impactes han provocat lesions iguals de greus que les bales de goma i són potencialment letals. No són armes precises i la seva traçabilitat no està garantida. Es va anunciar que es col·locarien càmeres d'imatge i so a les llançadores de foam. Però la setmana passada, un càrrec del cos de Mossos d'Esquadra en aquesta mateixa comissió va reconèixer les dificultats tecnològiques que això implica.
Des del 2019 hi ha 6 ferits a Catalunya per foam. Irídia també reclamarà el dia 28 al Congrés de Diputats la prohibició de bales de goma. El govern espanyol n'ha comprat 60.000 aquesta setmana.
Són gairebé 3:45. Les entitats socials no s'asseuran amb el govern català si aquest no desplega accions concretes per posar fre a la pobresa energètica. La taula del tercer sector i l'Aliança contra la Pobresa Energètica han avisat avui l'executiu i especialment el Departament de Drets Socials, que no assistiran a la reunió prevista el novembre vinent si no hi ha avanços. Anna Ruiz, bon dia.
Bon dia, Marta. I tots dos col·lectius es pregunten a què espera el govern per desplegar totes les mesures incloses al conveni signat ara fa un any i mig amb Endesa. Reclamen, a més, la condonació del deute contret per les famílies que no han pogut pagar el rebut de la llum durant el 2021. Tant la taula del tercer sector com l'Aliança contra la Pobresa Energètica calculen que aquest deute superarà els 12 milions de l'any anterior, el 2020. Si no hi ha canvis, avisa la portaveu de l'Aliança, Maria Campuzano, no hi haurà reunió.
Davant d'aquest panorama, les entitats socials, la taula tercer sector, l'Aliança contra la Pobresa Energètica, hem acordat que no participarem a la propera reunió del grup de treball d'entitats i administracions si no hi ha avenços significatius en aquests compromisos incomplerts. Si a la propera reunió, que s'ha convocat el mes de novembre, no tenim garanties de que hi hauran avenços palpables, no hi participarem.
Campuzano ha assegurat que el govern català s'havia compromès a saldar el deute de les famílies durant el 2021 abans de les vacances d'estiu. Durant els anys 2015-2020, 36.000 famílies no van poder pagar la llum. La situació pot empitjorar ara, a les portes d'una recessió econòmica i enmig de la crisi energètica per culpa de la guerra. Les entitats socials volen estendre el conveni signat pel govern català i Endesa a la resta de les companyies subministradores.
Notícies en xarxa.
L'alcalde de Montgai i coordinador del grup Eines per al Repoblament Rural, Jaume Gilabert, llança un crit d'alarma. Assegura que hi ha municipis petits que moriran malgrat l'Estatut dels Municipis Rurals que treballa la Generalitat amb ajuntaments, entitats municipalistes i juristes. Ho ha denunciat avui a la xarxa. Edgar Sapinya.
El Batlle ha denunciat que encara hi ha municipis on no poden sintonitzar la televisió pública ni tenen fibra òptica per connectar-se a internet. L'objectiu de la norma de la Generalitat precisament ha de servir per garantir els serveis bàsics i evitar el despoblament, però el Batlle no les té totes. A l'octubre el govern els ha de donar un esborrany de la llei amb la qual plantejaran millores perquè després, al gener, com els han dit, el Parlament discuteixi la norma, la millori encara més i s'aprovi. És qüestió de supervivència, assegura Gilabert.
Estem esperançats, som optimistes, però també amb una certa prudència, perquè fins que no tinguem l'esborrany d'aquest estatut, que ens han dit que serà a l'octubre, ja tindrem un document base per treballar entre tots plegats, no podrem veure l'abast. És un document per nosaltres vital, és un document de supervivència. Sense aquesta llei que ens protegeixi i que discrimini els municipis en funció de la seva població i de les seves problemàtiques, és a dir, el que no es pot fer és legislar però tothom per igual.
A Catalunya, gairebé 2 de cada 3 municipis tenen una població inferior als 2.000 habitants. 1 de cada 3 n'hi arriben als 500.
Els caçadors tornen a fer batudes aquest cap de setmana després de l'acord assolit amb la Generalitat sobre la comunicació de les sortides. S'anunciaran les que es facin en espais públics, però no les dels espais privats amb acord de la propietat. Ara els caçadors es preparen després de 2 setmanes d'inactivitat. Ràdio Ripoll, Dana Ricart.
Els caçadors tornen a l'activitat després que les negociacions entre la Federació Catalana de Caça i la Generalitat hagin donat els fruits que esperaven. El sector va començar la vaga a principis de mes per mostrar el seu desacord amb les modificacions de l'ordre de vedes que havia anunciat el govern català. Després d'haver arribat a un acord entre les parts, els caçadors han aconseguit que la Generalitat desestimi la mesura com l'havia previst i que no entrin en vigor els canvis que els preocupaven. Ho explica el membre de la Societat de Caçadors de la Vall de Camprodon, Eduard Ponzano.
Ho han reculat, per dir-ho així, no ho han aprovat. L'han modificat i el que s'haurà de fer és avisar quan vas amb els espais d'interès natural, els parcs naturals i les zones de caça, de reserva, aquí sí s'ha d'avisar. I el que hem aconseguit és que els cotos privats i això no s'hagi de fer tant de protocol i tant d'avisar i tantes coses.
En les 2 setmanes d'aturada de l'activitat, els caçadors calculen que a la província de Girona s'ha deixat de caçar uns 5.000 senglars per dia.
L'Ajuntament de Tarragona diu sí a l'arribada de creuers sempre que sigui sostenible. El plenari ha rebutjat una moció de la CUP on demanava que els ciutadans decideixin si volen o no acollir aquest tipus de turisme que generen les embarcacions. La proposta ha rebut la negativa dels socis de govern d'Esquerra. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
La proposta elaborada per Stop Creuers Tarragona ha arribat al ple municipal a través de la CUP, però només ha rebut el suport d'en Comú Podem. La consellera cupaire Eva Miguel ha demanat que s'obri un procés de participació perquè els tarragonins decideixen si volen acollir turisme de creuers.
Perquè és una forma de turisme de masses encara més virulent i insostenible que d'altres models que ja suporta el sud de Catalunya, que tendeix de forma accelerada a convertir Tarragona en una altra portaaventura en perjudici dels seus habitants.
L'alcalde Pau Ricomà diu que els creuers són una oportunitat per la ciutat si aporten un creixement turístic sostenible.
Però ens importa moltíssim que cada dia la gent pugui pujar a la persiana, que la gent pugui tenir feina, i això de veritat és que ho vius d'una manera especial, com mena de pressió especial, perquè al final el que vols que la ciutat tiri endavant.
El plenari s'ha celebrat de manera extraordinària fora de l'Ajuntament. Les goteres a la sala de plens provocades per les últimes tempestes han obligat a traslladar la sessió al Palau de Congressos.
Repassem altres notícies destacades del dia. Les persones no vacunades que han patit la Covid-19 no tenen anticossos detectables un any després de la infecció, ho afirma una investigació de l'Institut de Salut Global de Barcelona i de l'Institut Germans Trias i Pujol de Badalona.
L'estudi subratlla la necessitat de vacunar-se malgrat haver-se infectat i confirma que la immunitat híbrida, amb vacunació més infecció, és major i més duradora. També apunta que el tipus de vacuna, l'edat i la salut mental són factors associats al nivell d'anticossos. Fins ara, la majoria d'estudis s'havien fet en grups específics, com personal sanitari, i no distingien entre persones amb o sense infecció prèvia.
L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària ha retirat del mercat dos formatges de la marca President per la presència de cossos estranys de metall.
Sí, en concret es tracta del formatge President Rulo de Cabra Saint Noir, de 180 grams, i del President Queso Cabra Riblaj d'un quilo. Es recomana que les persones que tinguin aquests productes a casa no els consumeixin i els retornin als seus punts de compra.
L'expresident Jordi Pujol evoluciona favorablement de l'ictus que va patir dilluns. Ja ha començat la rehabilitació motora i de llenguatge.
Els metges preveuen donar-li l'alta en els pròxims dies, ja que no se li detecten complicacions de moment.
Jornada de cancel·lacions a l'aeroport del Prat per la vaga de controladors aeris a França, que ha obligat a anul·lar més de 1.000 vols arreu d'Europa.
L'aturada ha obligat a cancel·lar una setantena d'operacions de Vueling a l'estat, la meitat de les quals a l'aeroport del Prat. Les altres companyies afectades, Transavia, EasyJet i Ryanair, no han donat xifres concretes d'afectació a Barcelona, però sí que han admès que hi ha hagut diverses cancel·lacions.
I joves agricultors i ramaders de Catalunya reclama modificar la nova llei estatal de residus i sòls contaminants, que no permet cremar les restes vegetals.
L'entitat la considera inacceptable i inassolible per al sector agrari i per això demana una moratòria en l'aplicació de la normativa mentre no es modifiqui el paràgraf que estableix aquesta prohibició. Segons JARC, el tractament biològic en grans volums pot representar un increment de costos d'entre 1.000 i 1.500 euros per hectàrea per al pagès. A Catalunya es gestionen aproximadament 120.000 autoritzacions de crema de vegetals a l'any. L'incompliment, volíem dir, de la normativa pot comportar multes d'entre 2.000 i 100.000 euros.
En clau cultural, els llibreters de Vell denuncien que el desconeixement de les administracions tenen del seu sector els perjudica. De fet, asseguren que provoca greuges comparatius a l'hora de rebre ajuts. Avui ha arrencat a Barcelona la 71a Fira del Llibre Antic i Modern, que ha comptat amb el pregó de la lingüista Carme Junyent. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Fins al 2 d'octubre, 28 paradistes ocupen el Passeig de Gràcia entre la plaça de Catalunya i el carrer de Consell de Cent. Amb entre 2.000 i 4.000 llibres per parada, els curiosos i aficionats hi poden trobar des d'exemplars publicats a principis del segle XVI fins a llibres de segona mà de la nostra època. El president del Gremi de Llibreters de Vell, Marçal Font, ha destacat la vitalitat del sector, tot i la manca d'ajuts de l'administració.
Quan fas el contrast amb altres activitats culturals o patrimonials de la ciutat o de la o del país, sí que pensem o comencem a sentir, i això és una opinió personal, un sentiment personal, una mica de greuge comparatiu. Això és així.
L'encarregada d'inaugurar la fira ha estat la lingüista Carme Junyent. En el seu pregó ha lloat la tasca imprescindible dels llibreters de Vell a l'hora de preservar la cultura.
I a Tarragona, coincidint amb Santa Tecla, la Sala Trono arrenca la temporada de tardor. Ho fa amb 14 espectacles fins a final de gener i, a més, durant les festes, ofereix una doble programació amb Les coses excepcionals i la darrera producció de la Trono, Les bones intencions. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
En aquesta primera part de la temporada, la sala comptarà amb produccions de Barcelona, Madrid, València i les Illes Balears. Dues d'elles són estrena a Catalunya i també comptarà amb l'estrena absoluta de Lot 0605, Pedrota, un projecte de la jove companyia Lo Nostro de Reus que repassa la polèmica del robatori d'una llamborda a la plaça Mercadal del municipi. Els preus també compten amb una novetat a taquilla que ofereix un descompte als menors de 30 anys amb entrades a 10 euros. Joan Negrier, director de la sala Trono, explica que pretenen revalorar aquest públic.
O sigui, facilitar el preu de l'entrada perquè aquest públic és el que tant busquem, perquè el públic gran s'està morint, diguéssim, està desapareixent, és així, i l'estem perdent. Crec que hem de revaloritzar aquest públic jove que té altres inputs i altres iniciatives a l'hora de buscar oci, buscar entreteniment.
Negri ha valorat molt positivament el FIT 2022, que ha augmentat en més del doble les entrades del 2019, abans de les restriccions. La nova temporada arrenca, a més, a la platea del Metropol, augmentant fins a 150 les butaques. El director assegura que alguns espectacles s'adaptaran per mantenir la sensació de proximitat.
I és moment per als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Jordi Cruyff passa a ser director esportiu del Barça. L'exjugador era fins ara director de l'àrea internacional i passa a ser ja oficialment director esportiu. La gestió del mercat d'estiu ha acabat consolidant la seva figura en l'organigrama del club. A tot això, el Barça de Xavi Hernández pensa ja en el partit de demà davant l'Elx després de la desfeta a la Champions. Un Xavi que fa uns minuts ha valorat la renovació de Gavi.
Bé, molt content, home. És una gran notícia, no? És la notícia més important, doncs, de tota la setmana, no? És un jugador de present, de futur, és líder a pesar de l'edat que té, té un caràcter espectacular, li posa una passió tremenda. Bé, jo sempre dic que és un cor amb potes, no? És brutal el que dona l'equip, la intensitat, com juga. Bé, futbolista capaç de jugar el que vulguis. Si vas endavant, serveix. Si vas endarrere, serveix. Si vas cap a la dreta, serveix. Cap a l'esquerra, també. Doncs és espectacular.
Un cop desbloquejada la situació arbitral al futbol femení, comença la Lliga aquest cap de setmana. Al Next Matí de la Xarxa hem parlat amb l'àrbitre internacional, Ainara Acevedo.
Si volen disponibilitat total i volen que estem preparats al màxim, necessitem un contracte laboral, perquè necessitem deixar la nostra feina. En el meu cas, per exemple, jo vaig estudiar per semestre d'educació primària, m'he dedicat durant un temps de semestre i actualment soc policia local. En aquests moments, després de la col·laboració de la Federació Espanyola i del CSD, en aquests moments l'assistent sí que arriba al mínim interprofessional i per això tot l'equip, que som un equip, hem acceptat l'oferta, diguem.
I en bàsquet, el Baxi Manresa afronta avui un nou partit amistós. Serà un quart de nou del vespre davant de Baskonia, un partit que es podrà veure a la plataforma Xala. Des de Ràdio Sallent informa Pol Rodríguez.
El Baxi Manresa afronta aquest vespre el cinquè amistós de pretemporada. Ho farà a partir d'un quart de nou del vespre i en directe per la plataforma Xala a Balaguer contra el Baskonia. Serà al pavelló 1 d'octubre amb entrada gratuïta per a tots els assistents. Recordem, els manresans arriben al partit després d'encaixar dimecres la primera derrota de la pretemporada en el partit de presentació davant el públic contra el Partizan de Belgrat, el Nou Congost. Els manresans poden recuperar per avui l'aler argentí Juan Pibaulet, que va aterrar a principis de setmana a Manresa després de guanyar la Copa Amèrica amb l'Argentina. Guillem Jou continua el procés de recuperació de la seva lesió al tendó d'Aquiles i el pivot Marcus Lee és dubte per molèsties a l'esquena. És el darrer partit dels manresans abans d'afrontar el primer compromís oficial, la Lliga Catalana, amb les semifinals el proper dimarts contra el Joventut de Badalona a Tarragona, una competició en el que els manresans defensen el títol després de guanyar el Barça l'any passat al Nou Congost.
I en vol els dos equips catalans de la Lliga Sobal tenen una cita avui. El Barça rep l'Osca a partir de les 8, mentre que el Freiking Granollers visita el Logroño a 2:15. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí i tornarem dilluns, puntuals com sempre a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. To walk in the place and the lies are on you. You can put a smile on your face and you light up the room. But then you left me dancing on the floor alone, and now the DJ's gone and all the lights are wrong. You see, I tried to find you, but words can't describe you. Baby, only one man's ain't enough.
I tried to find you, but my skin
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Caral Pedemonte. L'estació de Sants de Barcelona multiplicarà per 2 la seva superfície dedicada a usos ferroviaris i estarà envoltada d'un entorn pacificat i molt verd. A més, s'hi podrà accedir pels 4 costats. Això serà, però, d'aquí 8 o 9 anys. Avui s'han presentat les obres d'aquest projecte que costaran 410 milions d'euros. Es preveu també la construcció d'una nova coberta on s'ubicaran 14.000 metres quadrats de les plaques fotovoltaiques. Així ho han anunciat conjuntament la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana Raquel Sánchez i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. L'anunci ha coincidit amb una nova jornada de problemes a Rodalies. Una avaria en una catenària entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú ha afectat la circulació de la línia R2 Sud i també la de trens regionals del Corredor Sud. No s'ha pogut reparar fins al migdia. A això s'hi ha sumat una altra avaria en el sistema de senyalització entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia que ha causat retards a l'R4 durant bona part del matí. Dues incidències que han portat a la ministra de Transport Raquel Sánchez ha demanat disculpes.
Hem de fer un esforç d'explicar que el pla de Rodalies s'està complint amb unes inversions de 6.300 milions d'euros, que s'han executat moltes d'aquestes.